13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a la quarta temporada de 13 i al seu 87è programa. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquimo, de l'atletisme i del trail running, i on parlem d'entrenament, de psicologia, de nutrició, de material, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Aquí a 13 hi cabem tots, els més ràpids, els més lents, els que gaudeixen amb les pulsacions a 220, amb les que ho fan amb una e-bike, els que ho fan tot xinutxano i els que es motiven fent-lo bategar i prou. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionats dels esports de fons, de tots aquells i aquelles que no us fa res passar fred al matí, matinar i fer allò que més ens agrada. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Bon dia, boas tardes i boas noites. Si normalment acomiadem el programa amb una cançó, avui farem doblet. S'ho mereix l'ocasió. L'any 1987 jo feia 6è DGB. Encara que sembli mentida, fèiem servir mircromina per curar-nos les ferides i aigua oxigenada. Jugàvem en columpis de ferro, travessàvem sense mirar, anàvem sense casc, bevíem aigua de la font, anàvem sense mascareta, sí, sense mascareta. Compartíem entrepans i begudes, bevíem Fanta de taronja, trinaranjos i menjàvem ganchitos. El sucre no era un dimoni. El que menjaven sense gluten no ho sabien, no sabien ni que eren celíacs. Els nens que es bellugaven molt eren maleducats i no tenien TDA. Anàvem sense cinturó al cotxe a 25.000 persones, ens tiràvem de cap a la piscina i sí, fèiem 2,5 hores d'abstinència després de menjar abans de mullar-nos. I sí, jo feia 6è DGB. I encara recordo una professora d'anglès particular que em va passar el disc que em va començar a fer estimar un grup que m'ha acompanyat tota la vida, el Bo d'en Bono i els seus amics. U2. I aquell 1987 era de Joshua Tree, potser el disc que ha marcat U2. No podria dir quantes vegades he escoltat les seves cançons. De la mateixa manera, no sé quantes vegades hauré escoltat el meu amic Joan. I finalment, ell, sense que jo li digués res, ha fet el pas, ha fet el salt, ha fet la passa que el durà vers la felicitat, vers ell mateix, vers una versió millorada de tot. Sí, Joan, ara sí que ja t'has canviat de bici. Welcome to the Spark Team. I com qui s'enamora de nou, com qui estima de nou per primera vegada, com qui retroba la seva essència i batega sense saber-ho, com qui vibra sense saber el per què, la vida ens dona oportunitats, camins i corriols per tal de que la seguim regaudint, traçant, fruint i, sobretot, perquè la sapiguem disfrutar fins a l'engruna més petita de totes les engrunes que la composen. La felicitat s'amaga tot arreu, però els únics que tenim la trapa papallones som nosaltres.
13, esports de fons.
I què tindrem avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, el triatló, ciclisme de carretera, mountain bike, atletisme, trail running i les curiositats i fricades que ens ha deparat aquesta setmana dels esports de fons. Amb l'habitual equip d'esports de fons addictes, amb les mesures Covid pertinents i des de l'altra banda del telèfon, Xavi Palaí, Aniol Riba, Llorenç Esteve, Adam Goldthorpe i qui us parla des de l'estudi, jo mateix, sota la supervisió tècnica d'en Roger Benet. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-lo de forma més segura i satisfactòria, perquè sempre en gaudiu, i quan ho feu de forma plena. Què tindrem més avui a 13? A Muerte en Amas, la secció feta a mida del Genís Zapater, on senzillament hi abocarà sense filtres el que pensa i ha sentit aquesta setmana. El crac dels fogons, Isaac Partera, ens explicarà com fer un plat calentó, complet ideal per quan tornem d'una bona sessió a l'aire lliure i hem passat una miqueta de fred. Cuida't amb l'Anna Jordana, la psicòloga esportiva de 13, que ens parlarà de la tècnica de la pràctica imaginada. El tercer temps, la secció d'en Sergi Latorre, que avui ens posarà encara més deures per tal que ens posem en forma de forma òptima. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13. I sí, fa fred i costa. Costa llevar-se d'hora, costa sortir, costa passar fred i el que no costa és escalfar-se. I l'Isaac Partera, el nostre cuiner, ens explicarà com ens hem d'escalfar després d'haver esprimit força i després d'haver passat molt de fred. Avui, una recepta que potser sembla una miqueta cap a la Vall d'Aran, però segur que la sabrem fer, jo com a mínim.
I avui de nou als estudis de 13, qui és el que se'ns asseu a taula? Se'ns asseu a taula l'Isaac. I l'Isaac avui, més que un repte, ens porta a ells una solució. Una solució que l'ha pensat coneixent-me i sapiguent que necessitem menjar bé, bo i ràpid, que necessitem polivalència i que necessitem productes que puguin ser molt ambivalents. I avui, més que un plat de diumenge o que un plat d'aquests que ens poden escalfar, Isaac, vas dir, avui et porto una cosa que t'anirà bé per moltes coses. Aviam, què és el que portes? Aviam.
Aviam, jo he estat pensant que vosaltres, els que sou esportistes així, que aneu una miqueta com passadillos pel meu gust, sí, que aneu allà forts, doncs us fa falta xitxa, no? Necessiteu energia, calories, necessiteu tenir alguna cosa que us alimenti i demés, no? He agafat el recurs d'una cosa molt clàssica, típica de tota la vida, no? Que està una mica en desús.
Ah, sí?
Sí, està una mica en desús, que és el plum cake.
Hòstia, el plum cake és boníssim.
Sí.
Però això, bueno, en desús. Ostres, és que, per exemple, berenar una miqueta de plum cake amb el cafetó està bé, esmorzar una miqueta de plum cake està bé, i és tan bo el plum cake.
Despertes, fas el cafè, fas un tall de plum cake, a més que dura, o sigui, la recepta que donaré...
Això és molt bo, sí. Per mi, perquè a mi se'm fan malbé les coses, però jo necessito que tinguin també durabilitat,
exacte,
que siguin bones,
exacte,
i que sí, un dia fas feina, sí, i et duri allò uns quants...
Ojo, i sense conservants, o sigui, no posarem cap tipus de conservant, no posarem cap tipus d'àcid estrany, ni posarem cap tipus d'història, i ens pot durar una setmana, tranquil·lament, no?
Hòstia.
Llavors, clar, et despertes, vull anar a córrer, doncs faig un tros de plum cake amb el cafè amb llet mentre esmorzes, tal, o al revés.
Clar, quan vas amb bici, tornes, o quan vas amb bici.
O portes a la motxilla,
estàs aquí, bueno, i escolta'm, jo no porto motxilla.
Bueno, la ronyonera aquesta que porteu, no?
Que la ronyonera. Però que estic en un semàfor ben inclinat.
Joder,
a la butxaca del mallot.
Això, coi, lo que porteu. Jo us veig quan jo condueixo i penso una rondonera, però ja està.
O què jo penso? Jo què? Digue'm, expliques.
La ronyonera.
Hòstia, tio. Jo.
A la ronyonada.
Doncs, sí, a més, a més, que aneu vestits, que sembleu sortits de la pel·li de Matrix. Què m'expliques?
Bueno, això, que es pot ficar amb una butxaqueta aquí, sí, pot fer, i clar, a més, és una cosa que passa superbé.
Sí, és consistent, aguanta, pot fer de mossegada i fa poca molla, vull dir que...
Hòstia, que això és molt bo, eh?
Un producte molt versàtil.
Eh? I això, creus que puc ser capaç de fer-ho?
Mira, si no ets capaç de fer això,
vés-te'n.
No vinc més a aquest programa.
Vete de aquí, maldito!
No pienso venir más.
No hay más preguntas, señorita.
Adiós. Como jutge. Pam, pam, pam.
S'acabó.
S'acabó el juicio. Ja s'acaba la història.
Aviam, què és el que necessiten? Aviam, d'estris. Començant per aquí, d'estris, perquè jo encara me'n recordo quan em vas dir que m'havia de comprar una picadora. I la vaig comprar, eh?
Sí?
Sí, perquè, però, mira, no era ni la més econòmica ni la més cara. Vaig trobar una per entremig.
Tu vaig
clar,
dir.
Te l'he dit, muchacha.
No, tens que buscar una cosa altra, sí. Xaval.
Abogado, que ets una picadora, muchacha.
Aquesta cosa m'encanta, tio. Sí. Com que diuen, abogado, eh? Sí, és que m'encanta, tio. Pots la posa la pell de gallina.
Vols que et posi la pell de gallina? I
no, cal.
Vinga.
La cosa, anem a per plum cake. Eh?
Sí.
Avui donaré una recepta que per mi té molta emotivitat.
Sisplau, Roger, sí. posa una música.
Posa música, sí, Roger, posa una música. Gràcies, una música així emotiva.
Sí.
Gràcies. Pues, perquè és la recepta d'un dels meus grans mestres, que és el Tomàs Ortega. El Tomàs Ortega ha sigut un dels millors pastissers que hi ha hagut a Espanya, a Europa, a la seva època, no? Professor de professors, mestre de mestres, i la recepta que donaré és la que ell em va donar a mi.
Hòstia, és a dir, ens estàs compartint coneixement.
Sí.
Sempre, però ara sí. És una cosa ja com emotiva.
Sí, és allò que dius, hòstia, és una recepta tal, no? I me'n recordo que el dia quan jo era alumne de l'escola i estava allà fent els plonquets i demés, doncs, bé, normalment sempre tenia bones notes. Però aquell dia vaig treure bastant de bona nota.
Llavors, sí, que el plonquem et va sortir bé.
Em va sortir bastant bé. I és una cosa que no sé...
I tens un carinyo.
Sí, me pone, no? És una cosa que me pone, no? Llavors, hi ha diverses receptes de plonquem. Pots fer plonquem amb farina, mantega, sucre, ous, i ja està. Aquesta seria la base. O pots fer modificar la recepta, llavors aquí hi ha arte creativo, no? pots redueix farina, posa ametlla, posa avellana, posa nous, tal. O sigui, es tractaria de modificar la recepta en base a la reducció de farina per posar fruit sec, per donar-li una miqueta més de durabilitat i una mica més de humitat al plum cake, però farem la recepta bàsica, vale?
Sí, no, jo t'estic... No és que et pari, dic, és que sí. Jo ara estic pensant, vale, a part dels ingredients, quins estris necessito per dur a terme aquesta recepta?
Un bol.
Un bol, vale, això crec que en tinc, sí.
Una mà.
Bueno, en tinc dues, sí.
Vale, no, una.
Una.
Una que s'embrutarà i l'altra neta.
Vale.
Vale. El poder... Sí. Si ara m'escoltés Sanitat diria, no, amb la mà no, fes-ho amb un batidor. Sanitat. D'acord, gràcies, però ho fem amb la mà.
Amb la mà rentada amb sabó.
Sí, exacte. Ho farem amb la mà, que som artesans. No ens toca la pera. Que no farem 2.000 panetones per vendre a Anglaterra, Noruega, on sigui. Que farem uns quants panetones.
Bueno, ara panetones, vale. Que t'ha passat?
Ai, panetones.
Vale. És que l'he passat. Tenia una comanda amb el Palau de Buckingham amb l'Isaac i no el havia deixat portar. I ho té flor de pell, això. Ja ho hem dit. Des d'aquí, panetones from... Sant Marc, sí. Tu, Buckingham Palace.
Perdó. Sí, ja veieu que tinc diversos camps oberts, eh?
Sí.
Doncs per fer plum cake, sí. Una mà...
Clar, que com que plum cake era en anglès, està connectat amb
sí,
això.
Sí, jo crec que
com
sí.
Com ho és però... tu cerebro, Joe?
Inglaterra, Itàlia, sí. No són molt similars. Però bueno, allà està, no?
Ah, l'Itàlia no faig divertent, té molt de
passió d'espanyol. Sí, vole, per molt.
Ah, plum cake.
Ja. Anava a dir una cosa, però...
No... El vol, sí.
El vol. El vol...
Sí, que estem un ari protegit.
El vol... I una mà.
I una mà.
Vale?
Digue'm-los tots els estris, eh? Perquè així si he de comprar alguna cosa més, ja ho faig, ja.
Vale, el vol, una mà i un mollo d'un quilo
de... mollo d'un quilo, tu no pots comprar un mollo d'un quilo.
Sí, mollo d'un quilo de panetone, és el
mollo... De panetone, tornem-hi
molt panetone. Ai, panetone, hòstia, mollo de quilo de plum cake, hòstia,
hòstia, plum cake.
Oh, Isaac, va, concentra't.
La direcció del programa de 13 et recorda que sempre que digui panetone vol dir plum cake. Campamentos.
Ara haurem de posar un pit. Sí. Saps quan digui panetone? Pit.
Vale. Un motlle.
Un motlle? Es diu motlle o mollo?
Motlle.
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 Bueno, aquella cosa quadrada, sí, no? Que n'hi ha que són antiadherents.
I que tenen aquelles coses com que semblen com rodonetes. Així.
Sí, sí, que sembla com si algun nen hagués estat picant allà, sí, al ferro,
sí, sí,
no?
Sí, allò, doncs... com les gallines aquelles de Nadal, allò que fan el treball aquell de Nadal.
Exacte,
sí, amb, doncs, el punxó. Doncs, sí.
Un motlle d'aquests, no? Per posar...
I això on es compra, això?
Això, una ferreteria.
Una ferreteria. Compreu, sí, sempre el comerç de proximitat.
Ferreteria, sisplau.
Des de 13 sempre apostarem
neu
pel comerç.
A la vostra ferreteria.
A la ferreteria de proximitat.
Sí, allà on...
Un motlle d'un quilo.
Sí, on compreu vosaltres, allà aneu.
Recordeu, de plum cake, no de panetone.
No, de panetone no, perquè no trobareu.
No, i a Buckingham Palace tampoc.
Sí, tampoc, però de plum cake sí que trobareu.
Vale.
La cosa, un motlle,
sí,
motlle, motllo, acostuma a ser quadrats, però tu pots fer el plum cake, ho he dit bé,
sí,
pots fer el plum cake com tu vulguis.
Podria tenir la forma que vulguessis.
Exacte, pots fer, vale, el bon,
però clar, sempre ens pensem, el plum cake ens imaginem com si fos un pa de motlle.
Exacte, aquell allargat, no? Que és un tal.
T'has fixat? Té forma de pa de motlle i es fa servir en un motllo.
Sí. Oh, el tio que ho va pensar.
Vaya,
el tio que ho va pensar.
Reverendo Thomas. Ah, com si hagués de fer la tarta de nàndanos i el pa de molde en el motlle del plum cake.
Jo m'imagino a tota l'empresa, no? El dia de junta, sí, saps? I com vamos a llamar este pan?
Sí.
Saps? I tu em va dir... Pan de molde.
¡Hey! Eres un creativo, eres muchacho. Creativo. ¿Cómo se nota que fichamos a un diseñador?
¡Te vamos a subir el sueldo! Va, la cosa. Plum cake.
El motllo aquest que vaig a una ferreteria,
sí,
que no és tampoc una... No valdrà com la màquina aquella de picar.
No valdrà.
L'he fet servir una vegada, però bueno,
sí?
Ja està. Però la faré servir més.
L'amortitzaràs.
Sí, sí, sí.
Ja veuràs. Si no, ja em preguntaràs, per què la puc fer servir?
Clar.
Ja t'ho diré.
I si no, l'amortització de Mendizábal. Això vaig estudiar. Digue'm.
El motlle, sí, l'agafem i l'hem d'untar amb mantega.
Vale, ensuquem els dits de mantega i fem...
Sí.
Vale, tot arreu.
Estris, la mà.
Vale,
perfecte. La mà, mantega, pa.
Motllo, bol i mà.
Sí.
De moment,
va,
tenim això.
Un cop estigui untada amb mantega,
sí,
li tirem una mica de farina dintre. Farina.
Vale, com si volguéssim que la farina quedi com...
Com fer una pols.
Vale.
I surti un núvol,
sí,
i llavors el motllo queda amb la mantega i la farina per fora.
Clar.
Reservem el motllo, vale? I ara anem a fer la recepta del plum cake.
Exacte. Ah? Vinga, què necessitem per això?
Atenció, senyor Tomàs Ortega, siguis, sí, on siguis, allà va.
Esta receta va para el señor Tomás Ortega. Isaac Partera, su alumno ejemplar, nos compartirá hoy en la fantástica sección de 13 del crack la receta del plum cake, también conocido por él como el panetone que no le compraron en Buckingham Palace.
Vale, intentaré no tornar a dir panetone, ¿eh?
Sí, digues.
Vale, recepta. 400 grams de mantega.
Perfecte.
Mantega.
Mantega, sí, sí, no.
Margarina? No.
No.
Saps tu que tinc problemes amb aquest tema.
Sí, sí, sí. Les diferents nutricionistes del programa a vegades això, però escolta, estem fent, sí, un plum cake que ens ha de servir per esmorzar, per berenar,
vale,
i per quan,
sí,
anem amb bici.
Sí.
Que estem cremant 3 o 4.000 calories, o sigui que podem...
La margarina inventada a la Segona Guerra Mundial per engreixar les gallines, que segueixi per engreixar les gallines.
I que no cal que vinguin guerres mundials.
Exacte. Però, vale, nosaltres farem servir mantega.
Perfecte. Vale. 400 grams de mantega.
400 grams de sucre llustre.
Això és glacé?
Glacé.
Vale.
Vale. És llustre.
Sí.
Som catalans, estem a Catalunya.
Sí, sí, llustre.
Diem sucre llustre.
Sucre llustre. Com es diu a València? Sucre llustre?
Sucre llustre.
Sí. Aixina, no sé pas com...
Què m'expliques? Què m'expliques? Què m'expliques?
L'emperiues.
Ja, m'estàs liant, eh? Sí. M'estàs liant. 400 de mantega, 400 de sucre... 500 de farina.
500 de farina, vale.
I 8 ous.
8 ous, perfecte.
Vale?
Vale.
Què farem? Agafem el sucre, agafem la mantega, pomada. Pomada, què vol dir? Vol dir que la mantega pomada acostuma a estar sobre uns 28 graus. Això vol dir que la mantega té un punt de fusió, no? I té un punt de duresa. Llavors buscarem un punt de fusió que no sigui líquida ni estigui sòlida.
I com ho aconsegueixo jo ficar la mantega a 28 graus?
Amb un microones.
Vale. És a dir, què he de fer? Que estigui tubeta, però que, tubeta, que no es converteixi en aigua.
Exacte.
Vale.
Sobretot,
això se'n diu pomada.
Sí, pomada. Vale. Sobretot no líquida. No es pot liquar. Vale. Si agafem la mantega, porta un 96% de grasa i porta un 4% de greix. Ai, 4% d'aigua. Si fem que liqui,
L'hem cagat.
Aquesta mantega ja no serveix.
Je ne porte pas la chaîne de
l'huile. No, c'est de merde.
C'est de merde.
Sí. Llavors, hem de procurar que aquesta mantega estigui tova,
sí,
però no estigui liquada.
Vale, mantega tova.
Vale. Barregem sucre de llustre
amb la mantega tova.
Amb la mantega. Brrr. I amb la mà.
Amb la mà.
Amb la mà. Amb la mà. Brrr. Els dits, sí, anem treballant.
Brrr. Sí, bueno, això s'haurà de fer amb la boca, perquè no hi ha cap estri que ho faci, no? Però bueno,
bueno, sí,
escolta'm,
sí,
saps que et passaré un vídeo fent el...
Vale. Clar, imagino que a casa hi haurà molta gent que tindrà una batidora o tindrà una màquina amb pala, que és com ho fem a Sant Marc.
I... Home, jo he tingut també com la batidora aquella que faig el batidor recuperador. Ho puc fer amb això?
No, vale. Et faria falta una King Cutter Kitchen amb una pala, saps? I la pala...
Això no cal que m'ho compri, ho faig amb les mans.
Sí, vale. Mans. Pam, anem treballant. Va, rap. Llavors, anem afegint. O sigui, un cop estigui emulsionat això,
sí,
hem de fer una emulsió. Sabrem que està emulsionat perquè veurem que la massa haurà canviat de color
i és més blanquinosa ja.
I serà més blanquinosa.
Vale.
Quan sigui més blanquinosa, afegim un ou.
Vale.
Brrr, tornem a barrejar. Quan l'ou estigui incorporat,
he d'anar fent amb els 8 ous, vaig fent el procés. Vale.
Un altre ou.
Pam, 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 vale.
Pot passar que es talli la massa. Que es talli.
Sí. Merda.
Sí, com, saps com el oli?
Sí.
Pues igual, pot passar el mateix. Què passa? Que no hem calculat bé la temperatura dels ous amb la mantega de farina, no? O sigui, estem treballant amb dos greixos diferents, que és el rovell de l'ou, la mantega, i amb aigua que porta la mantega i que porta la clara de l'ou, no?
Vale.
Si passa això, hauríem d'escalfar una miqueta el contingut,
sí,
va augmentar la temperatura perquè els greixos
vale, es pot salvar, no ho sí, he de tirar sí. Hòstia, no. M'acabaré els ous del súper, eh?
És un tema tècnic només de càlculs de temperatura,
vale.
Eh? Pam,
tenim els 8 ous,
sí,
tenim tota la mantega i tenim el sucre llustre,
vale. Apaguer, tirem la farina, vale? Tirem la farina. Llavors, si vols posar una mica de sal, posa una mica de sal. Si vols posar...
Digue-m'ho, jo faré el que tu em diguis, no el que em sembla.
Vale, jo faria i posaria cullada de cafè, només la punta de sal.
Vale.
Posaria...
És a dir, un pessic.
Sí, un pessic. Posaria... Sí,
un pizzicato.
Una punta de vainilla. O si vols posar-hi aquí enmig, li vols barrejar... pues li pots barrejar panses, li pots barrejar no sé,
xocolata, no?
Sí, però
fruita confitada
també.
Taronja confitada,
li pots barrejar xocolata, li pots barrejar panses, li pots barrejar
t'he de dir que l'últim pan... Ai.
Sí.
Que l'últim plum cake que vaig menjar, que vaig tastar, que no l'havia fet jo, era de taronja i estava molt, sí? Molt, molt, molt bo.
Doncs hi pots barrejar de taronja i... O sigui,
I llavors, jo no sabia que avui ens portaries a aquesta recepta, però vaig dir, hòstia, això jo no sé si seria capaç, però que estava bo, boníssim. Però bueno, vull dir que s'hi pot ficar fruita confitada i lligar bé amb el plum cake.
Un cop estigui la massa feta, sí, el que passa és que, per exemple, segons quin producte posis...
Fiquem-hi fruita confitada, que potser serà més fàcil, que és la cosa més estandard.
Vale, d'acord.
Quanta se n'ha de posar?
Això va a gust.
Vale.
Això va a gust. O sigui, diguem que la quantitat que tu posis dins del producte, això ja va a gust.
Però llavors hauria de comprar taronja confitada, per exemple.
Sí.
I la tallo i la poso dins.
Exacte. Vale. Però, per exemple, si té molt sucre o el que sigui, la fruita s'hauria d'embolcallar una mica en farina, perquè si no, quan es cogui, amb la cocció precipitaria cap a baix.
I se n'anirà tot a baix.
Sí.
Llavors... Ah, en canvi, si li passo com farina,
es quedarà al lloc on toca.
Ostres, sí. Això és un trick molt bo, eh?
Això és un sonatge d'experiència.
Clar, sí, sí. Ortega va a portir.
Llavors, la cosa que sí. Llavors, veurem que quan posem el... I mira el que et dic, no porta ni impulsor, no porta... és que no porta res. Sí,
és a dir, jo ara tot això ho tinc, ho poso en el motllo...
Sí. I? I llavors ho poses al forn a 180?
Sí.
180, forn suau, tranquil·let, saps? Allò que dius, em couré, però a molt ritme,
sí,
saps? No vull estrès.
Take it easy, sí.
No vull estrès. I estarà durant uns 25 minuts, 30 minuts, allà al forn. La, 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 la. Veurem que puja, començarà a fer una grenya,
sí,
es trencarà pel mig, s'obrirà, sí. Un cop s'obri a dintre, o sigui, la carn de fora quedarà, sí, rostida com amb color bombona botant una mica més,
uh-huh,
i la grenya quedarà com groga, uh-huh, no? Llavors, quan veiem que comença a sortir un risc petit a la grenya de color negre, fora.
És el moment que està cuit.
Sí.
Que això són uns què? Uns 20...
Jo diria són uns 25 minuts. Però clar, és el que dic sempre, segons el forn.
Clar, perquè saps? 25 minuts per un forn... És a dir, que també hem d'estar-hi... Quan passin 20 minuts hem de començar a mirar-ho.
Exacte, allò que dius, vigila, saps? Vale. Allò, tal, vaig a banyar els nens? No, ara no, ara no, ara no,
vaig... Qui vols que banyi? Si la Misha es llepa sol. Amb el gat es neteja amb ell.
Però m'imagino que els oients tenen nens o tindran...
Clar, nens o nenes.
O nenes, sí, o el que sigui, clar, tal. Pues allà, saps? Vull dir, ara mirem una pel·li? No, ara no, ara no. Ara toca no. Estar...
I si mires la pili? La pili. La pili o qui vulguis. Sí. Li pili di piliquilis.
No,
li pili di piliquilis, qui fini li pili. No, doncs que... Doncs això, que ho vigilin.
Sí.
I tot. Molt bé, i ja està.
Ja està, llavors...
A desemmotllar.
Aquí ja sí, bueno, es deixa refredar.
Vale.
I llavors ja està. S'embossa, s'ha d'embossar. Sí.
O sigui, ah, vale.
Un cop fred, no massa. Si vols, quan estigui ja tevi, es pot embossar i això pot aguantar tranquil·lament entre 7 i 10 dies.
Bossa de plàstic.
Sí.
Vale.
7-10 dies el pot aguantar tranquil·lament.
Carai.
Sí.
Hòstia,
sí,
que bé, no?
7-10 dies.
I clar, llavors podem fer talls allò d'un dit més o menys agruixut i ens serveix perfecte, filmat, per com a barreta energètica, per quan anem amb bici, que això entrarà bé.
Exacte.
I si hem ficat fruitetes o panses o tot, genial.
I podem usar fruites, i podem usar avellanes, a nous, i podem usar fruits secs, els que vulguem, i podem usar, com tu dius, no sé, panses, i podem usar...
La fruita aquesta confitada.
Amb allons, sí, jo què sé.
El que vulguem.
El que vulguis tindre.
Carai.
Ostres, vull dir que és un producte fantàstic i mira el que et dic, només porta mantega, sucre, ous i farina. Si no porta res més.
I aguanta dies. Fantàstic.
I aguanta dies.
Doncs a tirar-li.
Va, fot-li.
Vinga, ja t'ho explicaré. Ja ho veuràs.
Vinga.
Vinga,
fins ara.
13.
Molt bones, Aleix, i molt bones, oients de 13. Per fi, després de tants mesos, al programa 13 podem tornar a parlar del que és el millor esport del món, l'esquí de muntanya. Comencem. I ho fem parlant de l'estrena dels esquiadors i esquiadores de la selecció catalana d'esquí de muntanya a la Copa d'Espanya FEDME, celebrada aquest cap de setmana a Sierra Nevada, on han demostrat un domini aclaparador. Els catalans han aconseguit fins a 26 podis d'entre les dues modalitats disputades, els sprints i la vertical. La pluja de medalles va començar dissabte amb la disputa de la prova sprint. En categoria absoluta, Oriol Cardona i Marta García es van imposar amb solvència i elegància. Mentre que en categoria masculina, a més, el podi es completava amb la segona posició de Pau Coll i la tercera de Marc Pinsac. I en categories inferiors, els membres del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya també van voler demostrar la seva determinació amb les victòries en categoria júnior dels Olímpics Maria Costa i Ot Ferrer i amb la segona posició de Marc Ràdua. En categoria juvenil, Ares Torra i Tomeu Comella s'han endut les medalles de plata i Martina Gonfaus i Enric Baños amb les de bronze. I aquí no s'acaba la festa. Diumenge va ser el torn de la prova vertical. En un itinerari de 4,5 km i 900 metres de desnivell positiu, Oriol Cardona i Marta García han repetit el triomf del dia anterior fent-se amb les medalles d'or. Marc Pinsac, en categoria masculina, entrava pocs segons després de Cardona i Pau Coll s'enduia el triomf en categoria promesa. Novament, els joves del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya a Catalunya han tornat a ocupar els podis sumant 8 medalles més, destacant en categoria júnior l'or d'Albert Pérez i Maria Costa. La propera prova d'esquí de muntanya es realitzarà avui, del 14 al 17 de gener de 2021, evidentment, en el Campionat d'Espanya individual. Però abans, si la pandèmia no ens porta noves restriccions, aquest 19 i 20 de desembre es donarà l'inici de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya a les muntanyes de Damelo, als Alps italians, amb uns sprints i una cursa vertical.
13, amb l'Aleix Muñoz.
Hola, Rentis de Trecí, y buenas, Aleix. Esta semana hablamos de Cycloclos y también una nueva directiva deportiva de Israel Startup Nation. Estamos en plena temporada de Cycloclos. Este fin de semana, dos carreras muy competitivas. Primero el sábado en Antwerp y el domingo en Garbea. Para las chicas, el sábado fue el momento para la holandesa con victoria de Denise Betsema, y segundo para Lucinda Brand, y tercero para Anne-Marie Wurst. Para el domingo fue la reverse. Lucinda Brand ganó, siguiendo hasta la final por Denise Betsema, y con la campeona del mundo Carmen Alvareda, tercero. Con los chicos, hemos visto la vuelta de Matthias van der Poel, y en Antwerp no nos han decepcionado. Ha ganado con Eli Itzabit segundo y el británico Tom Pidcock tercero. Pero la pregunta es, ¿qué pasará en Garbea? ¿Podría van der Poel hacer el doblete? Al final no podía. El británico Tom Bigo, con una carrera muy agresiva, ganó, y Matteo van der Poel segundo. Y Toon Aerts tercero. Nos faltaba Wout van Aert, pero pronto vendrá la Navidad cuando esperemos los grandes estar en la carrera juntos. Otra noticia es, Israel Startup Nation ha nombrado a Sherry Pridman como un directivo deportivo, la primera mujer a asumir este papel en este nivel más alto de ciclismo. Para mí, esto no debe ser noticia, pero lo es. Pridman fue uno de los primeros directivos en Gran Bretaña con Rally, y luego se convirtió en el propietario del equipo. Me sentía verdaderamente orgulloso y privilegiado, dijo. Quiero hacer bien porque cuando lo hago, sé que inspiré a otros emprendedores en el mismo viaje, y esto realmente significa algo para mí. El ciclista de ruta más exitoso de Gran Bretaña, Chris Froome, cuatro veces ganador de Tour de France, se une a Israel Startup Nation como el líder del equipo la próxima temporada. Y Pridman decía, me une a uno de los equipos mejor del mundo y confío en grandes leyendas de ciclismo. El propietario del equipo Israel Startup Nation, Sivan Adams, dijo, estoy muy emocionado por la próxima temporada. Sherry se ha ganado este puesto gracias a su experiencia y su éxito en varios puestos en equipos masculinos y femeninos. Bueno, yo no sé qué pasará, pero tengo muchas ganas para la temporada que viene, y como siempre, tenemos que esperar. Eres para ti.
Els esports de fons a 13.
Avui a la secció de triatló toca fer un èmfasi especial al Campionat del Món PTO. Què és PTO? PTO, l'Associació de Triatletes Professionals. La PTO ha aconseguit el reconeixement mundial amb el seu campionat anual. Després d'un any de treball, inversions i apostes de futur, la PTO ha posat el colofó a una temporada, la de la seva arrencada, que ha estat molt complicada, certament, per tothom. El Challenge Daytona va ser l'escenari final. Quan pregunten què és més espectacular, de veure unes World Triathlon Series o un Mundial sense drafting, la resposta l'ha donat Daytona. Remuntades, explosions i canvis de posicions, un espectacle digne d'un Mundial. Reunir els millors triatletes i tu amb els millors especialistes de llarga distància va ser una idea que ja va estar en la ment de Samorín en la seva primera edició, el Challenge Samorín, ja fa 4 anys, però amb l'atapeït del calendari no es va poder aconseguir. Ara, en una temporada sense carreres, sense un campionat en llarga distància i amb l'ajuda de la PTO, s'ha aconseguit. La prova va estar a l'altura de les circumstàncies i d'un Mundial especialment tenint en compte que va haver de superar les barreres Covid, que limitaven molt l'espectacle. Una bombolla, no públic, no premsa. La natació perfectament marcada, enormes boxes, un circuit que complia totalment amb les mesures Covid, encara que amb grans possibilitats de futur quan es torni a la normalitat. La cursa a peu, per altra banda, espectacular en el seu disseny, amb grans rectes que permetien mantenir el ritme en tot moment. El live de la retransmissió, amb un marcador instantani de posicions en el top 20, va ser molt bo. Es va trobar a faltar potser una segona moto i algun pla més ampli, però va mantenir enganxat els espectadors. Per futures edicions, si volen mantenir el mateix escenari, han de fer un circuit amb menys voltes. Doncs al final els doblats desvirtuen el Mundial, certament. La zona ofereix immenses possibilitats de fer un circuit de 20 km simplement per la part exterior del circuit de velocitat. En definitiva, el moviment de la PTO ha passat la seva prova de foc. Sembla que l'organització per als triatletes professionals tirarà endavant i serà un refugi per a futures generacions que directament es vulguin dedicar a la llarga distància. Ara toca que els superclasses que han fet el pas d'adherir-s'hi segueixin i romangueixin i romanguin units. I si anem al Challenge Daytona, anem a veure què és el que va passar a nivell esportiu. Tall ras i curt. En l'apartat femení, Paula Finley va tornar a estar a l'alt del podi després de 9 anys i es va endur al campionat. Què més va passar en el top 5? Holly Lawrence i Amelia Watkinson, mentre que les places de finalista van ser per Sky Monge, autèntica revelació del dia, Fenella Landrich i Sarah Svens. Les espanyoles Judith Corachán, la 21, i Gurutze Frades, la 30. I què va passar en l'apartat masculí a Daytona? Gustav Iden es va emportar un altre campionat en un dia ple d'explosions i sorpreses. Les sorpreses van ocupar les dues places restants del podi, perquè Matt Hanson va ser segon a 51 segons, amb el millor parcial a peu, 57 minuts i 22 segons. George Godwin va ser el tercer. El top 5 per Lionel Sanders i Von Berg, mentre que Appleton, Schumann i Lewis tancaven el top 8. Gómez Noia va finalitzar l'11è i Eneco Llanos va acabar el 31è. Quan ens referim a triatló i ens referim als Jocs Olímpics, París, el 2024, comptarà amb 3 medalles per al triatló. Per tant, es desestima la petició d'incloure una altra modalitat nova de supersprint. Doncs avui torna a la taula de 13 el Marc Borràs de Salut Esport, que ens ajuda, ens explica, ens aconsella i ens ensenya el camí per tal de cuidar-nos millor, estar millor, preveure què ens pot passar i tenir el cos el millor possible abans i després, abans, durant i després de fer el que més ens agrada. Marc, bona tarda.
Bona tarda, company.
Escolta'm una cosa, avui anem a parlar d'una cosa que no és gens esotèrica, però que el nom potser algú li semblarà, però que és la mare dels ous, parlant en plata, del que hauríem de fer, que és ni més ni menys que...
L'entrenament invisible.
L'entrenament invisible. I per tal de que qui potser n'hagi sentit a parlar no l'acabi de conèixer i no sàpiga com va, què podríem englobar dins del que seria l'entrenament invisible? Què seria l'entrenament invisible?
L'entrenament invisible, hòstia, sona molt bé, la veritat. No fotràs res i està entrenat. Ja en vam introduir...
En vam parlar la temporada passada, sí.
Sí. Sobretot de, diria, oi, una gràfica de sobrecompensació, això en vam parlar.
Sí.
En vam parlar. Mira, t'explico. Quan tu fas un entrenament, generes estímuls, és per recordar una miqueta, generes uns estímuls que el que et fan és baixar la teva immunitat i la teva forma física. Tu després d'una marató no pots fer una altra marató. No la pots fer igual.
Igual que després d'un entrenament estàs més vulnerable a un canvi de temperatura, tot això, i per això ens hem d'abrigar o hem de fer una sèrie de praxis perquè el nostre cos està més vulnerable, l'hem apretat.
Correcte. Val? Llavors...
És tan fàcil com dir, en un lloc que t'han rascat, si segueix allò, està més sensible, oi?
Sí, sí.
O una pell que s'ha escamat,
sí.
Doncs és aquest mateix principi bàsic, oi?
Llavors, el que passa quan tu has acabat la marató, que tens aquest nivell de forma física a baix, és quan comença la teva recuperació i el teu augment de forma física.
Qui diu marató diu qualsevol activitat
física.
És igual, física.
No, un sí. Entrenament, no cal
un
ni una competició.
Exacte.
Val? Vull dir, la teva forma física no augmenta durant l'entrenament, augmenta quan estàs descansant, quan estàs en repòs. Això és l'entrenament invisible i és tant o més important que el mateix entrenament, que és quan absorbeix, sí, seria una paraula, no? És quan absorbeix el cos tot aquest entrenament.
Assumeix i quan totes les peces de l'ego que li hem tirat en allà, el cos...
Exacte. Llavors, què és l'entrenament invisible? És també algo bàsic, no? L'alimentació, el descans... el dormir bé, el tenir una relació social bona, tot això és important perquè la teva forma física augmenti correctament. Per començar a parlar, avui el que podem parlar és del descans, no? Quantes hores dorms, Aleix, a la nit? De mitja.
Mira,
I quantes dorms al cap de setmana? De mitja.
Doncs jo, entre setmana, procuro dormir un mínim de entre...
de 6 i mitja a 7 hores, a 7 hores com a mínim, perquè sé que si no, jo ja tinc 43 anys, sí. Per tant, amb la qual cosa,
no
jo
sembla,
crec que...
Eh?
No ho sembla, eh? És això, són aquestes coses, que amb les cremetes que em porta el Toni. Això són, vull dir, crec que a mesura que m'he fet gran, sí, necessito més hores per poder estar bé, perquè si no, jo a la tarda ja sóc vell. Un dia que dormo poques hores, doncs jo amb l'edat, com a mi, m'he notat això. Al cap de setmana procuro dormir més hores. Sí, això no sé, que em toqui anar a entrenar molt d'hora, però que em costa, però, ostres, dormir 7-8 hores, jo és el que intento dormir com a norma general. Sempre pot passar un dia, jo que sé, que un sopar s'està llarga i l'endemà...
Bueno, això però, és algo puntual.
Però intento aquesta ràtio. Seria la correcta, aquesta?
La correcta sempre és fer cicles complets. Nosaltres tenim 5 cicles a l'hora de dormir, 5 etapes. Val? Doncs aquestes 5 etapes s'han de fer sempre. La fase segurament més coneguda és la REM, fase REM, que vol dir Rapid Eye Movement, que en aquesta fase els ulls es mouen molt ràpid perquè s'assimila molta informació. Això és una curiositat. La gent quan té un dorm superficial no arriba a fer aquestes fases.
Què és a dir, quan fem la migdiada, allò dels 20 minutets?
És bo, sempre i quan sigui un son reparador. El son ha de ser reparador tant a la nit com en una migdiada. Si jo penso que una ABC que podem tenir és, si tu tens son al migdia i tens el temps per fer-ho, són bons 10 minuts, són bons 20 minuts, són bons 30 minuts.
Jo t'he de dir que avui he fet una migdiada de 40 minuts, eh?
Bueno, t'has aixecat millor? Que si no l'haguessis fet?
M'he aixecat una miqueta com... Una miqueta així, ostres...
Bueno, això és normal, eh?
Sí, però... Perquè... Però jo crec que sí, perquè bueno, tenia son i dic, pues dormo.
Pues és important. El son reparador és important. Que tu t'aixequis al matí i no sentis aquella sensació de cansament o de fatiga, o que vagis arrossegant molta fatiga durant la setmana, és important per teu rendiment a nivell de treballar i també el rendiment esportiu. Si tu descanses bé, rendeixes més, et lesiones menys. Llavors, ha de començar una mica per aquí tot això i no obsessionar-nos en que hem de córrer molt, hem d'entrenar molt, hem de fer 3 hores...
Llavors, aviam, el cicle és el REM, i en l'hora de dormir es diu que hi havia 5 cicles.
Sí, bueno, això és algo, és curiós, sí, no hem d'entrar sí. tant per aquí. El que heu d'intentar provar, sobretot, em dirigeixo a vosaltres, oients, és intentar anar a dormir a hores diferents... Anar a hores diferents
ah, sí?
i trobar... Sí, perquè tu el que necessites són receptes per dormir. I has de saber exactament quantes hores el teu cos necessita per dormir. No que te'n vagis a dormir cada dia a les 12 o que cada dia dormis 8 hores, vol dir que les dormis correctament. Potser el teu cos necessita 7 hores. Llavors, jo us recomano que aneu provant l'hora d'anar a dormir i l'hora d'aixecar-vos.
Que oscil·lem, que hi hagi oscil·lació amb això.
Que hi hagi oscil·lació, però per buscar el punt clau. Jo, per exemple, personalment, per la meva feina, per les meves tasques, hi ha dies que me'n vaig a dormir a les 12. Però jo sé que anar-me a dormir a les 11 i mitja em va millor que anar-me a dormir a les 12. Encara que m'aixequi mitja hora més tard o mitja hora abans. I això és el que heu de fer amb aquesta comprovació. Una altra cosa, també és lògica, intenteu no fer servir pantalles d'iPads, de mòbil just abans d'anar a dormir.
Això crec que és una cosa molt estandarditzada.
Sí.
Perquè això t'activa, oi que sí?
Això activa. Pensa que nosaltres abans d'anar a dormir el que generem és una hormona que és la melatonina. I aquests tipus d'aparells el que fan és retardar-la. I el son pues, no l'agafem tan bo.
Sí que és veritat. Jo a vegades faig això, dic, va, me'n vaig a dormir. M'estiro al llit, dic, no miraré cap episodi més de cap sèrie ni res, sí. M'estiro al llit i llavors em dedico, doncs mira, anar mirant per xarxes socials, anar mirant pam, pam, pam amb la pantalla, i clar, llavors què passa? Que com et desvetlles una mica, sí que és veritat. Sí,
exacte.
Sí.
Després, una altra cosa a tenir en compte és la temperatura, això ja ho sabem, 20, 21 graus, dormir amb calor aquest estiu ha sigut complicat.
Home, ara ja es dorm millor, eh?
Ara ja es comença a dormir
millor. I això, jo noto que puc descansar molt més.
Sí, i els entrenaments també...
Home, es nota també.
És proporcional.
Vas amb més gas.
És proporcional. Un altre punt a tenir en compte és la ventilació de l'habitació. No sé si ventileu l'habitació o la gent acaba ventilant l'habitació, però tu quan estàs... quan t'aixeques al matí és important que aquesta habitació es regeneri l'aire perquè tu hi respires moltes vegades durant la nit i s'aconsella un mínim de 10 minuts. Mínim de 10 minuts cada dia, aquesta ventilació. I no sé si vols que et parli d'alguna cosa més.
Bueno, m'ha quedat el dubte de si havíem de dormir 7, 8 hores, o això de fer l'oscil·lació que estàs d'anar a dormir i tot això, o què?
Heu de comprovar-lo.
Amb això de trobar-nos,
heu però, de comprovar-lo.
Clar, hi ha una miqueta de...
El que està clar que si una persona, per exemple, dorm, com jo en trobo, no? 5, 6 o 6, 7 hores a la setmana,
sí,
de mitja...
5 hores em sembla molt poc, no?
Sí, hi ha molta gent que sí, per feina. De dilluns a divendres tenim una mitja de 7 hores, posem. Però al cap de setmana tens una mitja de 9, segurament hi ha algun impàs aquí que hauries de recuperar. Recuperar potser no és la paraula, perquè al final les hores, que sapigueu, que no es recuperen.
No es tornes. Si tu ahir no vas dormir, avui ja pots dormir quan vulguis, no, que la trinxada la portes.
No es recuperen. Però és una cosa que has de tenir en compte. Si tu a final de mes fas una mitja d'hores entre setmana, que et surt a 7, 7 i mitja, i al cap de setmana et surt a 9, 9 i mitja, doncs hi ha un decalaix que heu d'intentar trobar-lo. La manera més senzilla és comenceu a provar això, l'hora d'anar a dormir i l'hora d'aixecar-vos, intentar variar-la, i les vegades que us aixequeu millor, feu un petit diari i és aquesta l'hora més adequada per fer-ho.
I a més, ara ja gairebé tots els smartphones tenen l'aplicatiu aquell de controlar hores de sueño.
Sí, clar, ho podem controlar també
podem
per aquí.
Fer, ho podem fer amb això.
Ens hem d'aprofitar la tecnologia.
Doncs, escolta'm, m'ha semblat molt curiós això d'haver de canviar l'hora d'anar a dormir. Allò de, no, cada dia les 10 al llit. No, doncs això de poder variar, ho practicaré. No miraré el mòbil, que això ja ho havia pel tot el tema aquest, però ara ja sabem encara més la raó. I
bueno, abans d'acabar, només dir-vos que la gent que dorm de mitja menys hores del que hauria es lesiona bastant més. I això està comprovat.
Vull dir que això
es
és
lesiona,
un fet...
es refreda, el seu sistema immuni baixa... està comprovat.
Clar, perquè és quan el cos es reconstrueix.
Sí.
No? Clar, quantes més hores li posem al taller reconstruint-se... Més...
O sigui, no us obsessioneu amb l'entrenament, amb les hores d'entreno, amb les sèries, etc. O sigui, us podeu obsessionar, però també obsessioneu-vos amb això.
Amb com recuperes això.
Sí.
Molt bé, nois i noies, doncs ja ho sabeu, haureu de jugar amb les hores d'anar a dormir, però que s'ha de dormir, i s'ha de dormir una bona estona. Marc, moltes gràcies, descansarem i quan ens anem a dormir pensarem en tu, això és molt bonic.
Gràcies.
I fins la propera.
Fins la propera.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
Bona tarda, espero que estigueu ben asseguts, com estan ben asseguts aquí l'Adri, la Pat i el Sergi, el nostre estudiant en pràctiques, el nostre periodista d'esports i la nutricionista d'Active Cugat de 13. I avui, si estem tots aquí asseguts, és perquè comença el repte 2018 de Ràdio Sabadell. I el repte de Ràdio Sabadell consisteix, Pat, què farem amb aquests dos espècimens que tenim aquí a la taula?
Bueno, pues con nuestros dos compañeros lo que vamos a hacer es, mediante la tanita, que es una báscula la cual mide el tanto por ciento de grasa, músculo y el agua, pues vamos a ver durante un periodo de tiempo cómo se va modificando y mejorando estos porcentajes.
Per tant, faran de conillets d'índies, jo també faré de conillet d'índies.
Muy bien.
I el que farem és posar-nos en mans de la Pat i veure com evolucionem, si fem bondat, si no fem bondat, com reaccionen els diferents biotips que tenim cadascun de nosaltres tres. Y avui què ens has portat aquí? Aviam, explica'ns què ens has portat.
Bueno, lo que he traído es, como me comentaba antes, la tanita, ¿vale? Que es una báscula específica.
Ho has d'explicar aquí, vale. Si no...
Es una báscula específica que no únicamente mide el peso, ¿vale? Porque el peso es muy relativo, depende de la persona, el ejercicio que haga, sino que también nos da la medida del tanto por ciento de grasa, tanto por ciento de musculatura y el tanto por ciento de agua, que son los parámetros para pues, hacer un plan nutricional equilibrado y adecuado.
Per tant, avui estem en el dia zero on l'Adrià... Hola, Adrià, bona tarda.
Hola, com esteu?
On el Sergi... Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
On començaran, en tot cas, a ficar-se a les teves mans, i per començar hem de primer veure com estem fets i què és, de quin mal hem de morir, oi que sí?
Exacto.
Doncs què hauríem de fer? Hauríem de començar amb un d'ells dos, oi que sí? I jo us aniré explicant tot el que anirà fent la Pat, d'acord? I per qui vols començar? Tria. Tu tries. Els dos porten ulleres, per tant, aquí has de triar tu mateixa.
Pues empezamos por Adrián, que es el primero que está sentado.
Perfecte. Aviam.
No duele, ¿eh?
L'Adrià, anem a remarcar, mentre l'Adrià es posa en mans de la Pat, anem a explicar una miqueta més. L'Adrià és el periodista d'esports, el que segueix el Sabadell per tot arreu. Era d'on fer que ha corregut les curses de cap d'any, que va a córrer, es cuida una miqueta, a vegades també es deixa una miqueta, d'acord? I, escolta'm, Adrià, explica'ns una miqueta, pots dir a Mantena, si vols, quants anys tens i la teva activitat física, si és fluixa, moderada,
sí,
molt alta.
Jo tinc 29 anys ara, l'activitat física acostuma a sortir a córrer uns 40-50 quilòmetres al mes, per tant, depèn del mes, hi ha més que menys, que menys o que més, i llavors vaig al gimnàs un parell de cops per setmana. Això sí, sobren quilos per tot arreu, això està més que assumit.
Per això tenim la Pat, per això tenim la Pat.
Està clar.
I poca cosa més, o sigui, per naturalesa acostumo a, quan em deixo anar o quan deixo de fer esport, de seguida notar que la massa muscular baixa i que el greix sobra.
Aviam, també hem de dir, Adri, quina alçada fas tu també?
1,83 aproximadament.
Escolta'm, és un tros de periodista, l'Adri. Escolta'm, Pat, comences amb ell, jo ho explicaré. Us he de dir que aquí baix, aquí a l'esquerra, tenim la Tanita, que sembla com una mena de manillar, una bàscula amb manillar de moto, és una cosa així, és molt, molt curiosa, i la Pat la començarà a fer servir amb l'Adri. Jo vaig explicant, tu fes, tira-li.
Sabates fora, oi?
Sabates fora, perquè la bàscula, com veieu, tiene unes zones plateades, a través de la qual, por electrodos, mide la cantidad de grasa, musculatura. Entonces, claro, tiene que estar en contacto directo con la piel. Igual que el manillar, también tiene dos secciones de plata en la cual pondrás las manos y así pues mide todo el agua de todo el cuerpo, no únicamente del torso inferior o superior, sino de todo el cuerpo.
Doncs, Adrià, saps? Sabates fora, mans ben enllustrades i anem a tirar-li a la Tanita. En aquests moments tenim l'Adrià davant de la Tanita. Col·loca el peu esquerre damunt de la Tanita. Ara el peu dret. Se la mira de fit a fit. Tota la llargada del peu ha d'estar damunt de la superfície. Ara hem desenganxat el manillar de la Tanita i l'està pressionant amb les dues mans. I jo no us puc dir el que posa a la pantalla, ens ho dirà ara la Pat. Com ho tenim, això, Pat? Ara aquí tindrem els paràmetres de l'Adri. Sergi, tu el conillet d'Índies ja el tenim, tu seràs el que anirà en segon plat, que sempre és més fàcil.
Sí, sí, sempre.
Tot s'ha de dir que el Sergi està una miqueta més fit que l'Adrià. És l'estudiant en pràctiques, no sé si té res a veure, perquè clar, ja l'Adrià potser ja està acomodat de tant anar a veure el Sabadell i aquests tiberis que es fa, però clar, el Sergi s'ho ha de currar encara. Tenim l'Adrià, que ja ha fet el descens de la Tanita, està mirant amb cara d'incrèdul, la Pat està rient, i digue'ns quins paràmetres podem dir que no de l'Adrià, que no ens el posin en entredit.
Bueno,
cap ni un.
Sí, no decimos números, sinó que haremos un balance general.
Vale, ¿vale? Un balance general, això em sembla molt políticament correcte.
Balance general. Yo, como os he comentado, no me fijo únicamente en el peso, porque el peso, claro, depende mucho si la persona hace deporte o no. El músculo ya sabemos que pesa más que la grasa. Pero claro, al fijarme en el resto de parámetros, sí que yo recomendaría pues una valoración nutricional a Adrià.
Molt bé.
Para saber lo que come, lo que no come y para bajar algunos de los parámetros.
Necessitarem veure, evidentment, a part de fer l'anàlisi de com està, és veure aviam quines coses està fent per veure aviam per on podem atacar. Seria això, oi?
Sí, necessitaremos un recordatorio de 24 horas para ver la alimentación que él realiza durante un día, también conocer la alimentación que hace el fin de semana y a partir de aquí pues hacer un plan nutricional equilibrado y acorde pues a su desgasto calórico que tiene día a día.
Perfecte, per tant, Adrià, ja tens deures, has vist que bé?
Sí, ja t'han posat tant, deures. Tant, ja va bé, ja va bé.
Escolta'm, Sergi, et toca a tu.
Doncs vinga, endavant.
Vinga, sabates fora i anem cap a la Tanita.
Necessitaria saber, Sergi, tu altura.
Mido 1,70 aproximadamente.
Perfecto. ¿Y actividad física, como ha dicho nuestro compañero
bueno,
Adrián?
Mi actividad física es bastante pasiva, ya que no tengo suficiente tiempo, pero
Bueno. Ja està plorant, eh? Heu vist?
Nada de nada de deporte.
No, nada. El año pasado de vez en cuando iba al gimnasio, pero nada. Era bastante pasivo igualmente.
¿Y la edad?
17 años.
17 años.
17 años.
Doncs anem cap a la Tanita.
Som-hi?
El Sergi es disposa a incorporar-se a la Tanita. Ha començat amb el peu dret. El peu esquerre l'ha col·locat després. Ha hagut de fer enrere. Hem hagut de reiniciar la Tanita. Això del sub-20, la Tanita no ho té gaire assumit. Ja ha ficat els dos peus. Desenganxem el manillar. El prem amb dues mans, de forma ferma. Se la mira seriosament a través de les seves ulleres de pasta. I ara la pata està apuntant. Tot el que diu la Tanita és ràpid. És qüestió de 30-40 segons. Ens fa el check. Estàs apretant fort, Sergi, o no? No sé, no sóc la Pat. No cal apretar fort. És prem-la amb fermesa. Tenim el Sergi xequejat. La Pat ja li ha pres nota. Ja et pots tornar a calçar. I Pat... El Sergi també haurà de fer els deures, oi que sí? Què t'ha d'apuntar el Sergi? Què necessites que t'apunti?
Bueno, son dos... primero, la edad es diferente, la composición también es diferente. Entonces, únicamente a Sergi hay un parámetro que le ha salido un poco bajo, ¿vale? Entonces, pues bueno, también el plan nutricional sería acorde a únicamente este parámetro, pues elevarlo un poco, compaginándolo con deporte, porque este parámetro se eleva con deporte y nutrición.
Sergi, et veig menjant algues d'aquelles i el camut a tutti plen, eh? Ja veuràs.
Sí, bueno, pot ser.
Escolta'm, llavors...
Veig la conclusió fàcil, eh? Adri canvia la manera de menjar i comença a córrer, Sergi, que ja t'està bé.
Escolta'm, llavors, Pat, punt zero del repte Ràdio Sabadell. Tenim l'Adrià i el Sergi, que els hem passat per la Tanita, els hem tanificat els dos, tens els seus paràmetres, que jo els estic veient, però no els podem dir en antena, i ara el que han de fer ells és apuntar en un paper què és els seus hàbits alimentaris, oi? D'una setmana, d'un dia, d'un cap de setmana, què seria l'ideal?
24 hores. ¿Vale? Un dia sencer, 24 hores, i el cap de setmana, que serà diferent, suposo que un dia...
Tu potser es descantillen una miqueta més, clar, potser, com el Toni. Com el Toni, clar. Sí.
És difícil, tant com el Toni, però...
Ja.
Una miqueta, sí, però tant com clar. El Toni és complicat, eh?
Escolta'm, doncs llavors, comencem. Setmana zero del repte. Anem a que ens facin els deures i el proper dia seguim treballant i anem veient l'evolució del repte Ràdio Sabadell.
Perfecto.
Pat, estem a les teves mans. Jo ja us ho explicaré, que he anat a veure la Pat a Active Cugat. I m'ha tocat fer el mateix amb la motoreta aquesta de la Tanita. Nois, us deixem aquí. Moltes gràcies, bona tarda. Gràcies, Pat. Gràcies, Sergi.
Gràcies.
Fins ara.
I gràcies, Adrià.
Fins ara.
I com ja és tot un clàssic, en aquesta quarta temporada 13, acomiadarem el programa 87 amb un èxit musical d'aquest any, Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. És a dir, traduint tal qual, no t'enviaré mai a fer la mà, que no et xutaré mai. És el que li dic cada dia a la Misha i quan veig a la meva estimada Scott Spark també li dic... Però és ella, l'Scott Spark, que de tant en tant m'envia un metre més enllà. Sigui quan sigui que ens escolteu, sigueu d'on sigueu, bon dia, buenas tardes y buenas noches, i no envieu res a pastafang, excepte tot allò que no val la pena. Cuideu-vos molt i fins la setmana que ve.